la pista feia jugar els seus companys, el que fa ara, feia jugar els seus companys, i evidentment amb un talent per anotar també. És a dir, em va sorprendre, vaig dir, ostres, que amb la seva edat ja sigui, i a més tingui aquest físic, que ara el permet ser base, però fa 2 metres, costa molt defensar-lo, i juga a càmera lent, doncs aleshores ja ho feia, no? I recordo perfectament com, després d'aquella minicopa, van ser, crec que 2013, ell va debutar l'abril del 2015, van ser un parell d'anyets, però vaig ser jo, que li vaig dir a un col·lega meu, que és molt del Madrid també, igual que Doncic, mira't partits del júnior del Madrid, que hi ha un nano que crec que t'agradarà, i vaig ser molt pesat perquè em semblava un talent generacional. I sí, efectivament, després ja la resta és història, que deia aquell.
I tant, Valeri, tens de guanyar Eurolliga amb el Madrid i d'anar-se'n després cap a l'NBA. Continua jugant, Jaume, bàsquet o no?
No, de fet, ara que hi penso, en fa 10 anys tampoc jugava, però encara hi havia allò d'anar a les copes quan les obligacions m'ho permetien, ara ja no m'ho permeten, però bueno, tot arribarà. No, jo crec que devia deixar-ho als 30 pocs, 30, per tant ja no jugava.
Teniu tot preparat a Lloret, que dimecres venen els d'Islàndia cap aquí a celebrar que sou capital de la cultura catalana d'aquest 2023.
Doncs sí, Xavi, ens fa molta il·lusió, perquè l'Islàndia és un programàs, ja ho sabem tots, i perquè tenim molts actes programats per tot l'any, i per tant doncs, ens fa molta il·lusió també doncs, ser la capital de la cultura catalana i donar aquesta diversitat cultural que té Lloret, aquesta suma de nacionalitats, i per tant serà un any molt xulo, molt diferent, i segurament doncs, ens ho passarem molt bé, i una mica el kick-off diríem que és dimecres, no? Perquè tot just després, la setmana següent, fem l'acte inaugural, i per tant doncs, esperem a l'Albert i a tot l'equip il·lusionats.
Dimecres a les 7 de la tarda, Islàndia, des del Teatre de Lloret. Jaume Dolçat, alcalde de Lloret, moltíssimes gràcies. Ja si es poden contactar amb tu els Warriors o els Nuggets o el Jazz, ja ens passes una mica un tant per cent del contracte.
Si va la minicopa de Badalona, que ens digui quin serà el pròxim jugador a l'NBA.
Exacte, si vaig a la minicopa, que ara els meus horaris són més diurns que quan anava a les copes, doncs si puc, ara que ja m'he fet un senyor una mica més gran, si vaig a la minicopa, doncs us diré què farem en el futur, i així ja ho tindrem avançant.
Perfecte. Jaume, moltíssimes gràcies.
Una abraçada. Fins aviat.
Jaume Dolçat, alcalde de Lloret, amb aquest tuit vaticinant que Luka Doncic seria un dels grans del bàsquet. He visto jugar a Doncic 9 de febrer del 2013, quan encara, de fet, aquell 9 de febrer encara no havia guanyat la minicopa, que la guanya el 10 de febrer. 7 i 3 de la tarda, Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Anem a actualitzar-nos. Per on vols començar?
Per Turquia, perquè els equips de rescat acaben de trobar en vida 4 persones. 6 dies després del terratrèmol, els rescatadors treballen a aquesta hora per treure els 4 supervivents que estaven atrapats entre les runes d'un edifici. Segons l'últim recompte, ja són 39 9.000 els morts pel sisme de dilluns, 9.000 d'ells a Síria. A Madrid avui s'ha viscut una nova protesta per reclamar una sanitat pública digna i de qualitat i contra la gestió de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso. 250.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, 1 milió, segons l'organització, han sortit al carrer davant els problemes que té sobretot el servei d'urgències de la Comunitat de Madrid. A la manifestació també hi havia la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, que ha demanat dignificar la professió mèdica.
Si hoy estamos aquí es también para dignificar esa profesión, una profesión que fueron nuestros héroes durante la pandemia y que hoy se ven sometidos a una serie de circunstancias como las que viven en sus centros de salud, en las urgencias, en los hospitales, y por lo tanto también por ellos y por ellas hoy el Partido Socialista sale a la calle a defender y a dignificar a estos profesionales.
La protesta estava convocada per una 70ena de col·lectius socials. I presó provisional comunicada i sense fiança pels 3 detinguts que van segrestar suposadament un home i una dona d'origen asiàtic la nit de divendres a Barcelona. Els 3 estan acusats de segrest i extorsió. Els Mossos van muntar un fort dispositiu policial i van alliberar les dues víctimes que estaven en un pis al carrer Amigó, al barri de Sarrià-Sant Gervasi. Els segrestadors demanaven 370.000 euros per alliberar les víctimes.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Passen 5 minuts de les 7, arrencat a les 7 a l'estadi Johan Cruyff, partit de la primera federació entre el Barça Atlètic i l'Amore Vieta. Hi tenim el Pol Rodríguez. Hola, Pol, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Imagino que en família, no?, un dia més.
Sí, aquí estem ben envoltats, el Johan Cruyff.
Els de sempre, gairebé, que ja us podeu saludar pràcticament i saben què prena cadascú pràcticament.
De fet, estic acompanyat de les baixes del Barça Atlètic, perquè aquí de mitjans poca gent, estic sol, de fet.
Amb qui no ens ha sortit Rafa Márquez, Pol?
Doncs mira, amb tres baixes importants, sobretot. La primera, la porteria. Arnau Tenas, que ha viatjat a Villarreal amb el primer equip. Avui l'ocupa Arnau Rafus. Defensa de 4 amb Román Vega, Alejandro Salaya, que entra per Xavi Riad, Pelayo i Álvaro Núñez. Al mig del camp, Marc Casador, Àlex Carbonell i Antonio Aranda, que entra per Pablo Torre, que també estava el primer equip a Villarreal. I a davant, Luis Micruz, Stanis Pedrola i el referent Víctor Barberà.
Alguna ocasió, de moment, en aquests primers 5 minuts?
De moment, cap ni una.
De moment, amb aquest 0-0 al marcador, anirem actualitzant amb el Pol. Barça Atlètic a Morevieta. Tampoc tenim gols a primera. Valladolid 0, Osasuna 0. Sí que es mou el marcador a segona, Mollom.
Sí, en els dos partits que tenim en joc a segona divisió, Ibar 0, Cartagena 2, sorpresa i Purua. I acaba de marcar l'Sporting, s'havia avançat l'Osca. Sporting de Gijón 1, Osca 1. Els dos partits al tram final de la primera part.
A l'ACB a punt d'acabar el València 80. Gran Canària 76, victòria local de l'equip de Montbrú. I a Múrcia, el Madrid de moment perdent de 2 al minut, 3 minuts perquè s'acabi el segon quart, 32-30.
Superesports amb Xavi Puig.
Demà, 13 de febrer, és el dia indicat perquè es repeteixin les eleccions a la Federació Catalana de Futbol. I ara d'aquesta setmana han anat passant pel Tu Diràs els tres candidats, els tres integrants que encapçalen les tres candidatures que demà es presenten en aquestes eleccions a la Federació Catalana de Futbol. Joan Soteres, el Tu Diràs, explicant la seva visió de les eleccions de demà.
Els que coneixem aquest món i sabem de què va el tema, aquí hi ha el senyor Sobiers, el senyor Andreu Sobiers, que al final estava darrere del senyor Talavera primer, després va estar amb el senyor Isern. Aquest senyor està sempre a davant de tot, menys amb mi no ha pogut. Aquest senyor ja s'ha tret la careta, s'ha posat a davant de tot, i aquest senyor és el que ha promogut que hagi passat tot el que ha passat. Ha promogut que es repeteixin les eleccions, ha promogut que la candidatura del senyor Talavera hi hagin una quantitat de gent que són tots els que jo vaig cessar de la meva junta directiva perquè, doncs, ja perquè veia venir el caire que portaven. Aquest senyor no oblidi ningú que hi ha el senyor Sobiers i aquests 10 senyors acompanyats d'algun més ja van carregar-se el senyor Jordi Casals a l'any 2010, que la paraula és aquesta. Els mateixos senyors se'n volien carregar a mi l'any 2020 i no han pogut perquè els he cessat. I aquests mateixos senyors ara s'han carregat el senyor Àlex Talavera, perquè el senyor Àlex Talavera com a mínim ha sigut suficient honrat per no volgué signar una sèrie de documents que li van posar sobre la taula per firmar.
Doncs això és el que explicava, entre altres coses, Joan Soteres al Tu Diràs. També passava Juanjo Isern, que veia d'aquesta manera la candidatura de Soteres.
És veritat que després de tot el que va passar, de la manipulació, de la corrupció, de tot el que va fer el senyor Soteres, estem obligats a repetir unes eleccions que també em fa por que continuïn sent del mateix estil que les anteriors, sí? Perquè els moviments que s'estan veient aquests dies per la Federació Catalana, concretament els que estan manipulant el senyor José Miguel Calle, que és el director general, ens porten a pensar que seguirem amb el mateix sistema de corrupció de les anteriors eleccions.
I ahir el Tu Diràs, Pep Palacios.
Crec que s'hauria de fer un compromís amb qui sigui el que governa i que realment sigui valent i generós i que comencem a fer a afluixar tot i que baixi el suflet.
I avui al Superesports, l'Àlex Talavera, que va quedar segon a les eleccions del mes de maig. Soteres 396 vots, Talavera 370 i Zern 238, Pep Palacios només amb 23. El Tribunal Català de l'Esport, després de les impugnacions de Talavera i Zern, va ordenar repetir les eleccions per irregularitats documentades en diversos punts de votació, en vots, presidents que no ho eren, que dirigien clubs inactius o vicepresidents que no eren tals i que també van exercir aquest dret a vot. Es fixa el 13 de febrer, demà, per repetir les votacions, i ens trobem que la candidatura, que va quedar a 26 vots de la de Soteres, encapçalada per l'Àlex Talavera, no es pot presentar, o la candidatura finalment és retirada. Per què? Doncs li preguntem. Àlex Talavera, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. Què ha passat? Per què Àlex Talavera no es pot presentar a aquestes eleccions a la Federació Catalana de Futbol?
Bueno, jo crec que ja queda certificat per tothom. Si al final el bloc subia a Cisern, tenia un altre pla i el van deixar patent a la reunió del 28 de gener que teníem entre les dues candidatures per certificar el que ens demanava més de 600 clubs, no? D'anar junts i provocar un canvi en el futbol català, i es va, Juanjo i Cisern, en aquella reunió es va presentar amb l'expresident Andreu Subies i per proposar-me un altre pla, no?
Ah, i aquest pla perdona, que s'havia tallat, Àlex, continua.
No, dic que està plenament certificat que en aquella reunió del 28 de gener una reunió que teníem entre les dues candidatures es va presentar el Juanjo Cerna amb l'expresident Andreu Subies per proposar-me un altre pla que no era el que demanava al futbol català, i evidentment em vaig negar rotundament.
Per què passa això? És a dir, quan tot s'encaminava o feia pinta cap a aquesta unió de les dues candidatures, Talavera i Zern, perquè aquest canvi de rumb que fa que no acceptis aquesta unió?
Bueno, és evident, no? Ells volien tenir el control de la junta directiva, amb el president que fos el Juanjo Cisern i nosaltres seríem una candidatura residual dins aquest acord, no? Llavors han demostrat clarament que les intencions que tenen no són honestes, no són les de provocar un canvi en el futbol català i com em van dir a mi, no? Nosaltres som un bloc. Ells són un bloc i van junts sempre, no? Ho han demostrat sentint les declaracions del president Soteres, ho van fer a l'època de Casals, ho van fer també quan Soteres era president, ho van fer ara un altre cop i no tindran cap qüestió en fer-ho també amb el Juan José. De fet, fins i tot si us fixeu, el Juan José és testimoni en el cas Soule en defensa de l'Andreu Subies, o sigui, van tots junts i no van entendre que el que demanava el futbol català era un canvi real, no? Una regeneració de la institució i millorar clarament les condicions dels clubs. I això s'ha de fer amb gent realment honesta i que vulgui justament això, provocar un canvi real i no recuperar una cadira i uns privilegis que tenia aquest grup de persones en el seu moment.
Ara, escoltant Soteres, el tu diràs aquesta setmana que deia que Andreu Subies era el darrere de la vostra candidatura a les eleccions del mes de maig. Això és així, Àlex?
Home, jo crec que ha quedat clar que la gent del bloc del Subies, que estava a la nostra candidatura, això és real. I han demostrat que no anaven alineats amb l'objectiu de la candidatura. Que recordo, i ho heu dit vosaltres, vam quedar segons amb 370 recolzaments del futbol català. Aquest bloc del Subies van veure al final que no podien decidir lliurement el que volguessin i van fer una proposta. De fet, la proposta que em van fer era que jo em sumés en aquest bloc de Subies i Cisern. Vaig dir que no i em van pressionar amb les dimissions d'aquestes persones i ho van fer, no? Evidentment, jo els vaig dir tranquil·lament que fessin el que volguessin, però que no hi participaria.
Clar, escoltant-te, què és millor pel futbol català demà? Que guanyi les eleccions Soteres o que les guanyi Cisern?
Home, jo ho tinc claríssim. Sí. Evidentment, aquest perfil de persones no poden entrar en la federació. també és cert que la federació ha de millorar molt, ha fet coses molt malament i ha de millorar. I les últimes declaracions del Joan Esperes...
Espera, que intentarem a veure si es pot moure una mica l'Àlex de Talavera, perquè l'estem perdent. Ara el telèfon se'ns n'anava una mica de l'antena i es feia difícil d'escoltar les reflexions del que va ser candidat al mes de maig i que no ho serà demà en aquestes eleccions de repetides del 13 de febrer a la Federació Catalana de Futbol. El Johan Cruyff, de moment, continuem sense gols. Pol?
Sí, primer quart d'hora de joc, 0-0 en el marcador. De fet, el Barça Atlètic no ha tingut cap ocasió. Sí, n'ha tingut una de Clara Lamorevieta al minut 4, just quan hem acomiadat la primera connexió. Raico ha enviat la pilota al travesser i de fet l'equip basc és el que té el domini de les ocasions en aquest partit.
Amb l'empat a 0 al marcador a l'estadi Johan Cruyff, també 0-0 a primera, a punt d'arribar al descans, Mollom.
Sí, som al 45, se n'afegeixen dos més, Valladolid 0, Osasuna 0, possessió repartida, rematant una mica més l'equip de Pacheta, el Valladolid.
Hem recuperat l'Àlex Talavera. Et preguntava això, que qui era millor pel futbol català, si que demà les eleccions les guanyés Soteres o que les guanyés Isern, Àlex?
Bueno, jo el que tinc clar és que no seria millor pel futbol català que les guanyés el Bloc Sobirà Isern, això ho tinc claríssim. I si les guanya Soteres, com crec que passarà, jo crec que han de reflexionar i han de provocar un canvi a la institució del futbol català. Jo crec que tothom ha d'aprendre durant tot el que ha passat, d'aquests dos anys entre cometes, conflicte en el conflicte electoral, i que això s'ha d'acabar i s'ha de fer carpetada i compte nova i que entri gent honesta de futbol a la Federació Catalana, canviar la imatge, recuperar la Federació Catalana que es mereix el futbol català i deixar de parlar de conflictes electorals i només parlar de futbol sala i créixer com a institució.
Si guanya Soteres, és una opció que entris a formar part de la Federació Catalana o no, Àlex?
No, jo ara he de recuperar el temps perdut familiar. Durant aquests dos anys he tingut bessons, tinc un altre nen de 6 anys i jo crec que la família em necessita ara i he de compensar tot aquest temps invertit i que ho tornaria a fer, evidentment, en el futbol català, però ara toca recuperar el temps familiar.
A la Federació Catalana hem viscut de tot, no ara, sinó fa anys també, amb repetició d'eleccions. Creus que el de demà serà un resultat vàlid o que podem encara allargar aquestes eleccions més mesos?
Jo espero que el dia 13 sigui un punt final de tot aquest procés, no? De tot aquest conflicte entre dues bandes clares i que no es parli més d'aquesta lluita, no? I que comenci a parlar de projectes pels clubs catalans, no? Però, evidentment, tal com he vist aquest bloc de Subies i Zern, són capaços de seguir insistint en impugnar i arribaran fins al final fins que no aconsegueixin el seu objectiu d'entrar a la federació. Jo espero que hi hagi una victòria clara que faci entendre a la gent que això s'ha acabat i que ara toca recuperar la institució, recuperar el bon nom del futbol català i que deixem enrere lluites partidistes entre aquestes persones i que el futbol sala català torni a ser un exemple en tot l'estat.
L'última, però era que em sorprengui, no?, que vinguis a dir que guanyés Soteres no seria una mala notícia, quan, evidentment, la campanya per les eleccions del mes de maig diríem que anava en el sentit de que a Soteres, parlo molt així, molt directe, que se l'havia de fer fora de la Federació Catalana, no?
Sí, evidentment. Però l'alternativa que tenim ara és pitjor. Això és una evidència. Perquè han demostrat realment que el que volen és prendre decisions que segurament seran il·lícites, i per això jo no em vaig sumar en aquest bloc. El que dic és que guanyant Soteres han de reflexionar i han de fer neteja, fer incorporacions de gent honesta, recuperar la imatge de la federació i només per la futbol i tancar, fer carpetada a tot aquest procés bèl·lic que hi ha hagut entre aquests dos bàndols, no? Sí, sembla a vegades incongruent, no? Dir, escolta, és que les alternatives que són Subías i Cern o Soteras. Evidentment, si em dius que votaria jo, no? Jo, per temes laborals, no aniria a votar, no? I si aniria a votar, votaria en blanc. Però és evident que s'ha de provar un canvi. I el canvi que jo veig pel futbol català no passa de cap de les maneres pel bloc Subías i Cern.
Ens queda claríssim. Àlex Talavera, t'agraïm molt que ens hagis atès la trucada al Superesports. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Demà a 13 de febrer, aquesta repetició de les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Tenim gol al Johan Cruyff, Pol.
Ha marcat Antonio Aranda al minut 18, aprofitant una passada a l'esquena de la defensa d'Alejandro Zalaya, que ha deixat sol Víctor Barberà davant el porter, ha rematat, ha tocat en el porter i entrant de segona línia, aprofitant aquest rebot, Antonio Aranda ha fet l'1-0 aquí al Johan Cruyff, Barça Atlètic 1, Amorebeta 0.
Hem arribat al descans a primera, Mollom.
Sí, sense gols, Valladolid 0, Osasuna 0.
Una pausa i a la tornada pentinem la segona jornada dels 6 nacions de rugbi amb el Francesc Gómez i el Cugat Comas.
Superesports amb Xavi Puig.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson, amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933 481 482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV... totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a divendres a les 20:30 a 8TV.
Ràpida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
RAC més 1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. En aquest episodi, la pedregada històrica de l'Empordà.
El 30 d'agost de 2022, casa nostra va passar la història amb una pedregada de rècord. Va ser la pitjor d'Europa dels últims anys amb pedres de fins a 10 centímetres.
Que els meus fills estaven jugant amb un pati i he caigut una pedra del tamany d'una pilota de ping-pong.
Què és això? Què està passant?
Oxigen, amb Mònica Usà. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Superesports amb Xavi Puig.
6 minuts i dos quarts de 8 del vespre. Superesports a RAC1 fins a les 8, que començarà el Barça a jugar a RAC1 amb el Pou i companyia a les 9, partit a l'Estadi de la Ceràmica Vila-Real-Barça. El Barça, si guanya, s'allunyarà a 11 punts del Real Madrid, que jugarà dimecres el partit contra l'Elx, que ha hagut d'ajornar aquest cap de setmana pel Mundial de Clubs. Ara, però, que soni els 6 nacions que hem de pentinar a la segona jornada. Francesc Gómez, bona tarda.
Hola, Xavi.
Cugat Comas, hola, bona tarda.
Molt bona tarda.
I els dos presents a l'estudi de RAC1, com ha de ser, per pentinar aquesta segona jornada dels sis nacions que ahir ens deixava en el partit de la jornada, segurament, no? La victòria d'Irlanda sobre la França de Cugat Comas.
De l'amic que no surt de Mataró ni Calmati, però avui el tenim aquí. I sí, sí, el partit de la jornada, i jo crec que dels sis nacions fins ara. El partit va ser increïble, és a dir, des del que l'àrbit xiula el xiulet inicial fins que s'acaba, van pujar la barra d'intensitat a 100 i no la van baixar.
Però no és any de Mundial i anem allò amb el freno de mà posat i aquestes històries, no, eh? Res de res.
Ho va dir el Cugat quan fèiem la prèvia. Un cop sonen els himnes i veus quatre focs i gent que li cau la llàgrima, ni any de Mundial ni històries. És els sis nacions i tothom el vol guanyar i tothom vol guanyar aquests partits. I aquest any jo crec que s'està reivindicant els equips del nord com atenció que venim al Mundial. Sobretot Irlanda i França. I de fet era el primer contra el segon del món. Estan en aquests rànquings ara mateix. I el partit va ser molt bo, però jo crec que Irlanda sí que fa un cop de puny sobre la taula de dir molt bé francesos, perquè realment van aguantar tot el partit fins al final de tot. Però Irlanda demostra i ratifica el bon estat de forma i la bona pinta que tenia.
Què et va semblar, Cugat?
Molt intens, és aquest que me l'estava mirant, jo suava i això, estava al sofà, la mar de tranquil. Crec que la primera part és d'una intensitat, és a dir, ara que parlàvem del Mundial, sempre estan lectures així amb la regla de 3, de si això fos el Mundial, i de cara a quan confronta l'hemisferi nord amb l'hemisferi sud, sempre hi ha la presumpció de que a nivell de ritme l'hemisferi nord no li pot aguantar el ritme que hi solen posar els All Blacks, que hi solen posar els campions del món com és a Sud-àfrica. Jo crec que la primera part d'ahir és d'una intensitat que que podria haver estat una British World Cup o un partit entre Sud-àfrica i Nova Zelanda. Si és veritat que la segona part, ni que sigui a nivell de notació, la cosa es relaxa molt, però la intensitat és la mateixa. I era de que, no? Anaves veient el partit i podies sentir un onomatopeies com si fos Batman i Robin, eh? Splash, splash.
De fet, clar, 19 a 13, res, encara no s'hagués jugat ni mitja hora, no? I,
sí.
Clar, aquí anàvem, com deies, garrotada aquí, garrotada cap allà, no?
Totalment. I a Irlanda amb el mateix patró que el primer partit contra Gales, que en 25 minuts ja havia fet 3 assajos. I amb la diferència que la setmana passada Gales no podia seguir el ritme, però França ja estava. 19 a 13, només 6 punts de diferència, i a la mitja part 19 a 16, és que el partit estava... Sí que la sensació era, o la sensació o la realitat és que Irlanda estava dominant més i estava jugant millor, però tot i així només estaven a 3 punts, i a la segona part, com diu el Cugat, el nivell d'intensitat es va mantenir, no es va mantenir el nivell d'encert en anotació, com és normal. Jo crec que les defenses també, tant irlandesos com francesos, van tornar a ensenyar una molt bona defensa, i al final es va decidir amb un assaig de Gary Ringrose, però fins a minuts 72, és a dir, van estar 32 minuts més donant-se garrotades amunt i avall. I a més, això que ens agrada, que també va haver-hi polèmica al partit, primer per l'assaig de James Lowe, que és el tercer, per si tocava o no amb el peu a fora. És a dir, si toca el peu a fora, no és assaig, és un salt d'aquests que fan, i van ensenyar 544 angles.
Jo avui he vist una foto.
Exacte.
Que entra del tuit de Fermín de la Calle, crec que ha sigut, sí. Jo he vist a través d'un tuit seu, on el peu és fora.
Doncs tots els angles que van ensenyar... No, que sigui fora no passa res. El tema és que no pot tocar fora.
No, no toca fora.
Clar, a l'angle aquest... Doncs els angles que van ensenyar per la realització no es veia que toqués.
Villarato.
Sí, no, bueno... Sí. Veure, sí. Més que res sorprenent, passa la conya amb el Villarato, però és sorprenent que amb el cúmul de repeticions, sí, sí, que hi ha en directe, pues que encara quedi una càmera, dius, però... Sí. I,
clar, són les càmeres, o sigui, dels fotògrafs, avui ho deien. Són les càmeres que has d'esperar que el fotògraf s'ho miri, t'ensenyi, que ja ens queixem que a vegades paren massa mirant-se el tiem o el bar del rugby, per dir-ho així, si a sobre ens hem d'esperar que el fotògraf vingui amb la càmera i t'ensenyi, ja podem plegar. Però després s'ha de dir que Winnie Antonio, el pilar de França, li va clavar una garrota a la cara del tron irlandès, que podia ser vermella també, i li va ensenyar groga. Vull dir que hi havia polèmica pels dos costats, però un gran partit de rugbi, amb una mica de salseo, una mica de tot, i ens ho va passar molt bé.
Això vol dir que Irlanda passa a ser la gran favorita, Cugat, per emportar-se als sis nacions?
Per mi ja ho era, i ho és, pels sis nacions i pel que vingui després. Jo crec que avui la candidatura a Gran Slam hi és, perquè a part reben a Anglaterra, o sigui que... els hem de donar per favorits per totes dues coses.
Pel que vingui després, vols dir que el Mundial està per mirar cara a cara a l'hemisferi sud, claríssimament, Irlanda?
Bueno, és que l'ha de mirar sí o sí. Al Mundial passa una cosa, que és que Irlanda està al mateix grup que Sud-àfrica, que creu en el mateix grup que França i els All Blacks. Per tant, els dos quarts de final d'aquella banda, ens sentirà a parlar, i jo hi vaig anar al partit amb aquesta intensitat, vaig fer fins a un tuit enfotent-me de mi mateix, i jo vaig veure que no estic preparat pel Mundial. A nivell cardíac, jo crec que no ho suporto.
Perquè vas veure ja el creuament de quarts Irlanda-França,
sí,
no?
Sí, i a part, jo, òbviament, tots els meus amics són molts més pro-irlandesos que no pas pro-francesos, i ja hi havia com tota aquella coseta, i no, preparat no estic.
Sí que és veritat que Irlanda és la selecció que més simpaties desperta aquí a Catalunya, juntament amb Escòcia, potser, però no sé, potser és Irlanda la que més afinitats hi ha aquí entre els aficionats catalans.
El Mundial encara queda fins al setembre, per tant ara centrem-nos en aquest 6 nacions i aquesta victòria 32-19 en França. França no va rascar cap bonus tampoc, per tant, Francesc.
No, 32, fins al final ho va fer gairebé, a les últimes jugades semblava que intentava rascar el bonus, però no ho va rascar, per tant es queda França amb els 5 punts de la primera jornada, Irlanda que s'escapa amb 10 punts, i França, que a més d'aquí dues setmanes rep Escòcia, que ara en parlarem d'Escòcia, però...
Ara en parlem, que ha començat, exacte, començat bé, sí. Aquest 6 nacions. Quina dada ens deixa aquesta victòria irlandesa i a Dublín?
Doncs un rècord que es trenca i un que comença. Amb la victòria d'ahir, Irlanda suma 13 victòries consecutives a casa, que és el seu màxim històric, i per altra banda acabava amb la ratxa de 14 victòries seguides de França, que França estava en el rècord i que França no perdia un partit des de l'any 2021.
I l'MVP del partit d'ahir?
Doncs el número 8 irlandès, Caelan Doris, que va ser en atac com el som per França, que va atacar sense parar. De fet, l'assistència, em sembla que és James Lowe, el trai de Lowe, és magnífica, i doncs va ser el jugador que més vegades va entrar en la pilota, el segon que més metres va guanyar, i sembla que Irlanda per fi ha trobat un número 8 fix entre ell i Jack Conan. Sembla que des de Jamie Heslip es buscava un 8 que no apareixia a Irlanda ja feia molts anys, i sembla que entre Caelan Doris i Jack Conan doncs han trobat un fix en aquesta posició.
I ja sabeu que aquest any del 6 Nacions li busquem el símil del Cugat a tots els partits. Per on anem, Cugat?
Doncs Irlanda és l'increïble Hulk, perquè realment ahir veient com anaven, la força que desprenien, doncs em va recordar el que antigament també se li deia la massa, no?
Home.
Que és allò, i que quan es desprèn i quan es transformava deies, bueno, potser millor que ens apartem o encara pillarem. Tenies clar que hi guanyava i guanya l'increïble Hulk. Quan el verd del 15 del trèvol es converteix en aquesta massa verda.
El veig una mica espantat, Francesc,
el Cugat. Hulk.
Bueno, sí. Amb els irlandesos,
Bueno, el Cugat sempre està espantat, però jo crec que ahir un aficionat de França, tal qual acaba el partit, em diu, això està tot pensat, perquè si guanyes els 6 nacions, després no guanyes el Mundial. Dir, França s'ha deixat guanyar ara, perquè Irlanda es confiï de cara al Mundial, llavors allà els hi clavarem.
Ho veurem al setembre, a veure si aquesta tàctica és real o és una excusa. Ara que dèiem Escòcia va guanyar, segona victòria consecutiva, igual que Irlanda, 35-7, va passar per sobre de Gales, Francesc.
Sí, de fet, ahir era el primer cop des de l'any 1996, és a dir, des de que el format és 6 nacions, que Escòcia guanya els dos primers partits del torneig. No havia passat mai, per tant, per força, ja només perquè sigui per estadística i per història, hem de parlar que Escòcia està en la millor posició des de que jugó els 6 nacions de guanyar-lo. Perquè mai havia passat que guanyés els dos primers partits, aprofitant, tot s'ha de dir, una Gales molt fluixeta, el carro dels dinosaures, doncs Escòcia va... Sí, Escòcia realment a la segona meitat va haver un moment que, ostres, cap al final del partit pensava, la Gales està caient. Sap greu perquè són jugadors que a Gales, que durant molts anys hem admirat i hem gaudit molt amb ells, i ara els veus patir i sap una mica de greu. Però 35-7 d'Escòcia contra Gales. La primera part sí que va aguantar més Gales, van arribar 13-7 al descans, però la segona va sortir Finn Russell, el número 10, bueno, va sortir, ja estava jugant, però es va com destapar més Finn Russell, i realment va fer el que va voler, va donar 3 assistències, 2 amb la mà, 1 amb el peu, o sigui, va fer bastant el que va voler, va ser la gran expressió del que pot ser Escòcia. Que després, ja ho hem dit sempre, que després potser va a Itàlia i llepa. Però ahir vam veure la segona meitat tot el potencial que té aquesta Escòcia.
Escòcia-Irlanda o Irlanda-Escòcia? On s'enfronten els dos en aquests 6 nacions?
Escòcia i Irlanda.
A Escòcia.
Amb un refil.
Tant, sí, és alguna opció, Cugat, que Escòcia guanyi aquests sis nacions?
Sí, a veure, de moment la... A veure, que guanyin. Que el partit, de fet, que això que deia, és el primer cop que guanyen els dos primers, i jo diria que no han guanyat mai més de tres. Per tant, que guanyin el tercer, és a dir, anem pas a pas, no?
Anem no volem córrer més.
Sí, fem el vermut ben fet, després el primer plat, o sigui, no pensem en les postres abans, perquè si no és el que crec que han fet massa vegades.
Uh-huh. Doncs rep, va a França, Escòcia, uh-huh, d'aquí a 15 dies, i rep Irlanda el 12 de març. A veure aquest què serà, que dèiem l'altre dia quan fèiem la prèvia dels Six Nacions, si serà un any històric per Escòcia. Home, superar les tres victòries, doncs podria ser. Qui és l'MVP del partit d'ahir, Francesc?
Doncs l'MVP, ja n'hem parlat, Finn Russell, he fet una mica de spoiler, però realment l'obertura d'Escòcia va dominar el partit com va voler, es va jugar el que ell va voler, i la sort que tenim tots els que ens agrada el rugby és que quan es juga el partit que vol fer en Russell és molt divertit de veure, perquè no saps per on et sortirà, ell vol velocitat tota l'estona, vol moltes opcions de passada, i ahir, doncs això, de les 5 marques que fa Escòcia, 3 són d'assistències directes seves, i per tant el 10 fent Russell, que té una de les millors frases, o que a mi més gràcia em va fer, perquè ara els jugadors de rugby, clar, es fan tots fotos sense samarreta, estan tots molt forts. Llavors ell li van preguntar, ell li van fer un dia, com una mica amb el Ronaldinho, li van enganxar una foto amb una miqueta de flotador, no? Mm-hmm. Passa res, li van preguntar, ostres, Finn, que no estàs molt en forma per jugar. I va dir, I'm not a weightlifter. Diu, jo no sóc un aixecador de peses. Diu, jo sóc un jugador de rugby. I estic just en forma que ja està per no lesionar-me. Diu, jo el que vull és fer marques i fer fantasia. A mi no, jo el gimnàs el trepitjo, el just que l'he de trepitjar.
També hi ha postureo en el món del rugby, Cugat, de fotos.
I cada cop més, fotos fins i tot amb aquesta mena de calçotets tan apretats que portava els jugadors de rugby, hi ha alguna coseta...
Si no et falla el...
No, sí, segur que té un motiu, però quan obres l'Instagram dius, ostres, que Déu-n'hi-do l'algoritme per on va la cosa.
Quina dada ens deixa aquesta victòria escocesa?
Doncs la victòria d'Escòcia ahir, el capità Jamie Ritchie li va dedicar a Dodie Ware, que era un segon a línia que va morir el 26 de novembre, que el 2016 li van diagnosticar una enfermedad neurodegenerativa. I era un jugador molt estimat a Escòcia, un segon molt mític de l'època dels 90, que sempre estava Murray Field. Va ser una mica com el que està passant una mica amb el Carlos Unzué, no? que es va convertir en un abanderat per la recerca d'aquestes malalties neurodegeneratives, i doncs ahir se li va dedicar aquesta victòria a aquest segon a línia.
Doncs bon detall, sí senyor. Quin símil ens deixa Cugat, l'Escòcia 35 a les 7.
Aquest és una mica friki, però és una pel·lícula que a mi m'agrada molt, que és La caza de l'octubre rojo, no sé si us en recordeu.
Home, és Sean Connery, no?
Exacte, Sean Connery, el capità Sean Connery, i el símil és el següent. Un és per rojo, fins aquí és bastant fàcil, perquè és del color del que va Gales. El segon és perquè és un antic imperi, com era la Unió Soviètica, i jo crec que Gales ha estat un imperi, i segur que ho seguirà sent, però de moment va bastant decaiguda. Crec que el comandant va sobrat de carisma, si es digui Warwick Arlen o en aquest cas es digui Sean Connery. Tot això hi és, però escrupolosament no deixa de ser un submarí a la deriva.
Sí, que no para d'anar cap avall. Aquest no, ja no torna a la superfície. Fa pinta que no torna a la superfície. Els meus amics australopitecos, que fa pinta que no aixecaran el cap en aquest sis nacions. I avui ho ha completat aquest Anglaterra-Itàlia, que ha acabat guanyant Anglaterra, sí, de manera, diguem, prou solvent.
Sí, 31-14. El partit s'ha definit, jo diria, la primera meitat. Anglaterra, que arribava amb els dubtes, Anglaterra sempre hi ha dubtes, però arribava amb els dubtes de la primera jornada, de la primera derrota de Steve Borthwick, i a la primera meitat, jo crec que... Ja va començar el partit, o la setmana, deixant fora a Marcus Smith i tornant a posar de 10 a Owen Farrell. Jo crec que Anglaterra ha fet una simplificació en quant al plantejament del partit, de dir, bueno, anem a fer bé la melee, anem a fer bé el molt, anem a fer bé els bàsics, i aquí els guanyarem els italians. I els ha funcionat bé, perquè la primera meitat han fet 3 assajos, 19-0, amb una Itàlia que deies, ai, que torna a ser la Itàlia, amb una mica aquest temor de dir, sisplau, que no torni a passar, que Itàlia no torni a participar als partits.
Una pallissa, no?
Exacte.
La segona jornada, després de com ens havíem il·lusionat a la primera.
Clar, veníem,
no?
Veníem ara amb tot el hype, no? De capons, amunt i avall, i dius, ostres, que no passi això.
Doncs que no vinguessis aquí i et digués, a veure, Francesc, no m'expliquis, no em venguis motos de la primera jornada, no?
No em venguis la moto, però... No, encara no. M'agrada molt vendre la moto italiana, però em sembla que soc bastant realista. Però, no, i a la segona meitat, realment, els italians han tornat a entrar al partit de seguida, sí que és cert que Anglaterra ha respost, però, bueno, a falta de 20 minuts, Itàlia ha fet un altre assaig, estaven a 12 punts, fent un bon paper, atacant bé, contra una bona Anglaterra, que ha millorat molt en defensa, és a dir, ha sigut un partit equilibrat en quant al que es veia sobre el camp. Després el resultat, Anglaterra guanyant Twickenham és molt difícil, vull dir, ara com que no parem d'explicar que Escòcia guanya allà, sembla que el primer que passa hi guanya, però és molt difícil guanyar Twickenham. Però finalment Anglaterra, doncs, que ha aconseguit la primera victòria de l'era Steve Borthwick, i que amb 5 puntets i amb el que va sumar l'altre dia, doncs es fica al jaleio.
És a dir, Cugat, del partit d'avui.
No, això, precisament això últim que ha dit en Francesc, que aquesta Anglaterra, que ja la donàvem, no?, l'enviàvem allò a caldre paire, i ja està allà traient la poteta, i en partits, tots els que li venen, cap de fàcil, però tots amb al·licients directes, no? I un cop ja ha jugat amb Itàlia, per dir-ho així, segueix sent fort, que cada cop és més fort Itàlia, però un cop segueix ja ha jugat amb Itàlia, la resta de partits en els Six Nations tenen alguna cosa implicada. I llavors, si aquesta Anglaterra més essencialista o més primària, més fidedigna a la tradició, segur que si li van sortint les cosetes, seguirà sent un rival molt empipador.
Anem a l'MVP i a la dada. Abans d'això, vam anar a l'estadi de la Ceràmica, que tenim ja 11 del Barça, per aquest partit contra el Villarreal, de Quique Setién. Marta Ramon, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fa bon dia a Villarreal, Marta?
Sí, també fa fred.
Fa fred? Sí, sí. Bueno, fa fred a tot arreu per tu, però tampoc no seria...
No, però et juro que fa fred. Mira, vaig a mirar la temperatura, ara és quan es penja el mòbil, aquestes coses que passen habitualment, però ara et dic exactament els graus que tenim. Mira, tenim 9 graus a Villarreal i quan s'acabi el partit en tindrem 6. Per tant, jo diria que això es pot considerar fred. Sí o no?
Que baixi de 10 segons per aquí ja es pot considerar, sí, es pot considerar fred.
D'acord, perquè veieu que no m'ho invento, vull dir, són fets empírics.
Quin 11 treu Xavi? L'ha encertat, l'ha clavat al departament d'alineacions de RAC1?
Totalment, sí, era el que esperàvem, el que ja preveiem a RAC1, amb dos canvis respecte a diumenge passat, entre Valde per Alba, que serà suplent, i Kessié per Busquets, que està lesionat. El Barça surt amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Christensen i Valde a la defensa, amb De Jong de mig centre, Kessié i Pedri d'interiors, i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Gavi.
Doncs per tant, Kessié que repeteix, l'altre dia va entrar gairebé només començar el partit per la lesió de Busquets i va convèncer Xavi i avui torna a formar al mig del camp. Per tant, és l'11 que va jugar des del... va jugar Alba l'altre dia, no?
Sí,
va entrar de Valde per Alba, és l'11 que va jugar a partir del minut 5, l'últim partit al Camp Nou. El del Villarreal, Laia Coll, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També el tenim ja a aquesta hora?
També el tenim, no juga Chukwueze, que començarà de moment a la banda. Recordem, avui al Villarreal amb una baixa sensible com és la del català Gerard Moreno, i Quique Setién per enfrontar-se per primera vegada al seu exequip, jugant Pepe Reina a la porteria, defensa Foyt, Albiol, Pau Torres i Moreno, mig del camp Parejo, Baena i Capué, i al davant Jeremy Pino, comandante Morales i Coquelin.
Doncs, per tant, reforça una mica al mig del camp Quique Setién, no tan atrevit, l'ex del Barça, que ahir deia que no, o abans d'ahir, que no era un partit especial el d'avui contra el Barça, que va entrenar uns quants mesos. Qui xiula avui a l'estadi de la Ceràmica?
Xiula Hernández Hernández, i al bar hi haurà Jaime Latre.
Alguna queixa, Molló, d'Hernández Hernández, prèvia ja com a... per ja posar-nos la vena abans de la ferida.
Esperem que tingui un bon dia. No, és dels més lluïts de primera divisió. Mira, parlant de coses prèvies, una dada prèvia, si vols, que ja us dono. Gavi completa una lliga sencera jugant. És a dir, 38 partits de lliga consecutius jugant Gavi amb la titularitat avui a Villarreal.
Ah, i deixa'm dir també que hi ha diversos apercebuts, s'haurà d'anar en compte avui amb les grogues. Estan apercebuts Araujo, Gavi, tots dos a l'11 titular, i també Ferran Torres, suplent, i també Xavi a la banqueta. Per tant, tots atents.
Fa pinta, tot s'ha de dir, el Barça-Cádiz de diumenge que ve a les 9,
sí,
pinta de partit de rotacions, perquè estaràs entremig de l'eliminatòria contra el Manchester United de dijous a dijous. Per tant,
potser avui es veuen algunes targetetes.
Veurem, que no ho facin molt evident, no fos cas que els hi caigui un partit extra de sanció. Marta i Laia, gràcies, fins ara.
Fins ara.
Fins ara. D'aquí una estona ja ens hi quedem a partir de les 8 amb el Pou i companyia en la prèvia ja d'aquest Villarreal-Barça a l'estadi de la Ceràmica. Érem pentinant l'Anglaterra-Itàlia, l'últim partit de la tercera, de la segona jornada dels 6 nacions. Qui ha estat l'MVP d'aquest Anglaterra-Itàlia, Francesc?
Doncs l'MVP li donarem a la delantera, al pack de davanters que se sol dir, anglès, perquè de les 5 marques, 3 han sigut de molt. Una, directament ha sigut d'assaig de càstig, és a dir, que l'àrbit són 7 punts directes, perquè l'àrbit considera que has impedit un assaig de manera il·legal, deliberadament, i les altres dues les han finalitzat Jamie George i Jack Willis, però la feina ha sigut del pack de delantera, la melé d'avui d'Anglaterra ha sigut molt bona, la feina que s'ha fet ha sigut bona, i ha sigut el protagonista com a entitat d'Anglaterra.
La dada?
Doncs la dada, avui Anglaterra ha guanyat el seu 25è partit contra Itàlia en els 6 nacions, perquè Anglaterra és l'únic rival que Itàlia no ha derrotat mai en els 6 nacions. Els altres 5 ja els ha derrotat. I crec que a rugby internacional l'únic que li falta són els All Blacks i Anglaterra a Itàlia, en rugby, de guanyar. I llavors, doncs, avui Anglaterra es parlava, i és que teníem ahir moltes ganes tots que Itàlia guanyés avui, eh? Hi havia com el sentiment aquest, no?, la previsió de demà, pot ser el dia. Jo tenia preparada la cançó i tot, però...
La guardarem per un altre dia. Però, és a dir, Itàlia ha guanyat tothom dels grossos menys Anglaterra i Nova Zelanda?
Sí, a Sud-àfrica els va guanyar fa 2 o 3 estius, em sembla, quan abans de Reci Erasmus, abans de l'època Reci Erasmus els va guanyar. A Austràlia la va guanyar ara fa uns mesos, bueno, fa poc, a l'última finestra d'internacionals, i jo diria que l'únic que li falta és Anglaterra i els Blacks.
Em sona que és així.
Sí. I, doncs,
no, m'ha sorprès, perquè com que el veiem perdent tan assíduament als 6 nacions, però com a mínim puntualment sí que els ha derrotat a tots, mengen aquestes dues seleccions. Quins símil ens deixa la victòria anglesa, Cugat?
Doncs sopar pizza a Londres. Per què? Perquè Itàlia ha sortit amb tota la intenció d'intentar portar el que ens ha ensenyat jugant a casa seva, fer-ho a Twickenham, però si algú ha fet mai de sopar pizza a Londres, què passa? Que l'aliment de la pizza està molt bé, però quan jugues amb ingredients anglesos, la cosa no funciona. Avui s'ha imposat el rugby de vella escola, per tant, mala idea de sopar pizza a Londres.
No demaneu mai una pizza a Londres, però un fish and chips, encara que sigui, no? Que segurament anireu a dormir una mica més contents. Va, anem a resumir la jornada, començant pel protagonista. Vinga, el 3R, aquí la taula 4, vinga,
sí, Xavi Lari.
Aquesta és la que ballen DiCaprio i Kate Winslet al Titanic.
Home, mira, si l'hagués vist...
Si l'hagués vist, ho sabries.
L'altre dia va passar molt desapercebut que vas dir que no havies vist Star Wars.
No, tampoc. No, si et faig un llistat dels clàssics del cine que no he vist, no acabem, eh? Forrest Gump.
En sèrio?
A mi fins ara tenia la meva solidaritat, però...
Bueno, i no continuem, perquè...
No, home, que podem...
Pel·lícula que diguis, segurament diré que no, hòstia. Ara, El Ete i El Otro, i les dues primeres de Chiquito, sí que les he vist.
Aquí llega Condemno.
I Torrente,
cine de qualitat, eh?
El cine. Per què sona aquesta cançó de Titanic?
Home, perquè això és el que sona, jo crec que encara estan de festa, encara. És el que sona el vestuari irlandès, en homenatge a les bodegues de Titanic, que és el que sonava, no? Cançó que ha fet 25 anys aquesta setmana. Doncs això és el que sona el vestidor irlandès, que estan molt contents, no només per la victòria, sinó perquè es consolida el que fa uns mesos es va començar a gestar, que era, hòstia, hem guanyat els All Blacks, estem jugant bé a rugby, anem guanyant, doncs ara et ve la vigent campiona dels 6 nacions a casa i jugues molt bé contra ella, la guanyes. I jo crec que Andy Farrell, que és anglès, que és el pare de Owen Farrell, és el primer que està ballant aquí com si fos el més irlandès, perquè ha fet una cosa que era difícil de fer, que és millorar la Irlanda de Joe Schmidt. És a dir, Irlanda venia d'estar molts anys amb un entrenador novazelandès que la va convertir en una gran selecció, però es va quedar com molt encasellada en un sistema i li costava molt sortir d'aquí. Tenien un plan A, B i C, però si els hi tallaven aquests tres plans, s'acabava tot. I jo crec que Andy Farrell li ha donat una volta, li ha donat una miqueta més d'aire als seus jugadors perquè puguin interpretar una mica més el joc, i crec que això està funcionant molt bé.
Celebració irlandesa, l'altre dia que va ser... Vaja, li va treure el lideratge titànic a Avatar, com la més taquillera de la setmana, ara que s'ha tornat a programar pels 25 anys, i Cameron va vèncer Cameron. Titanic va derrotar Avatar aquesta setmana. Va, anem al ninot de fusta. Jo no l'he vist, però les dades les sé, Francesc, vull dir...
Però no, està molt bé.
S'han de saber les dades, encara que no sàpigues per què no hi cabien dos en aquella... És que ja me la sé de memòria, Titani, perquè me l'heu explicat 30 vegades que sí que hi cabia el DiCaprio allà també.
Clar, ja saps que el vaixell s'enfonsa, per què t'has de mirar la tele?
Va, ninot de fusta de la jornada.
Doncs... repetim, no li, la hòstia amb el ninot de fusta no és directament per Warren Gatland l'altre cop, sinó que és per Gales, perquè és que fa molt mala pinta Gales. Ahir va rebre la pitjor derrota de la història seva personal contra Escòcia, és a dir, l'anterior era 35-10, ahir va perdre 37-5, mai en els 100 i escaig anys que porten jugant els dos països havia perdut per tant Gales-Escòcia. És que la retransmissió anglesa acaba el partit dient another humiliation for Wales. Cal tenir en compte que els narradors de partits anglesos són bastant més mesurats que jo, o que el Cobalt, vull dir que són més respectuosos i no són tan animals. I que que ell digui una altra humiliació per Gales, és que el tema és preocupant.
És que la cosa és dura. I la punt final del Cugat. El nostre gurú, a qui hem de seguir, Cugat.
Torno a tirar de frase de merda impresa en una tassa, d'aquestes que ens hem d'imaginar, i n'hi ha una que es diu que no hi ha res sèrio que no es pugui dir amb un somriure. Val? I això, baixem-ho al món dels Sis Nacions. Jo ahir ho pensava a casa, pensava en aquesta tassa i en aquestes veient a Finn Russell. És a dir, Finn Russell, perquè la gent ens entengui, transmet el que transmetia Ronaldinho, que és aquesta capacitat de fantasia, però només amb l'acció esportiva, sinó amb una expressió de somriure. Jo crec que no només amb ell, sinó amb Lowe també, segurament amb Irlanda, són jugadors d'aquests que somriuen d'orella a orella quan fan les coses ben fetes i que te'ls estàs mirant, encara que no beguis cervesa, per entendre'ns, però te'ls estàs mirant i també et fan somriure a tu. Per tant, contagiem aquest somriure.
Doncs sí, senyor, contagiem-lo. Això torna d'aquí 15 dies, ara ens aturem una setmana. Itàlia, Irlanda, Gales i Anglaterra el dissabte, 25 de febrer, i el diumenge ens quedarà el França-Escòcia, Saint-Denis, per completar aquesta tercera jornada ja dels Sis Nacions. Francesc, fins la propera.
Adéu, Xavi.
Cugat, gràcies i fins la propera.
Fins la propera, moltes gràcies.
8 minuts i les 8, res, 2 minuts de pausa i ho rematarem anant a València, que a València estan remoguts. Ahir amb manifestació, més de 10.000 persones a fora de l'estadi van entrar al minut 19 i veuen el seu equip en zona de descens.
Superesports amb Xavi Puig.
RAC 1.
Ho hem tornat a fer.
289.644 euros.
És la xifra recaptada aquest any en la campanya del Torró Solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç. Moltes gràcies a tots. Tots els diners es destinaran íntegrament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants, dirigida per l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Gràcies per confiar en RAC 1 i Torrons Vicenç.
Moltes gràcies!
Amb 8 edicions del Torró Solidari heu ajudat a recaptar prop d'1.800.000 euros. Ho heu tornat a fer. Gràcies a tots per la vostra solidaritat.
RAC 1.
Visca el Torró, Torró!
Tots som...
Superesports amb Xavi Puig.
No!
7 i les 8 Superesports a RAC1. Ha arribat al descans de l'estadi Johan Cruyff del Barça Atlètic a Borevieta. Pol.
Sí, amb el gol d'Antonio Aranda al minut 18, ara mateix 1-0 al marcador. Ha passat poca cosa en aquesta primera part, dues arribades clares pels dos equips, més efectiu el Barça Atlètic en una d'elles.
Tancarem el Superesports anant a València amb el company periodista Manolo Montal de Plaza Ràdio. Hola Manolo, bona tarda.
Hola, què tal?
Perquè la situació és preocupant del primer equip de futbol masculí del València, que el tenim en zona de descens, però no sé si és més preocupant la situació esportiva o la situació institucional. Ahir quan vèiem aquesta manifestació de més de 10.000 persones fora de l'estadi que no van entrar fins al minut 19, no sé quina és la situació més preocupant de totes, Manolo.
Bueno, bona 25.000 persones estigueren ahir fins al minut 19 en el carrer manifestant-se contra la propietat. És tot una conseqüència del mateix. La gent protesta contra la propietat per la deriva que ha fet aquesta societat des de fa anys. És un equip en autodestrucció i el que està veient-se són les restes del naufragi, vull dir. El fet que l'equip estiga trencat perquè no té jugadors de suficient condició per aguantar en la primera divisió a nivell professional, que l'equip no s'ha reforçat perquè el propietari no vol invertir un duro en el València que ha de fa ja dos anys, que, bueno, que la gent estiga fora és perquè tu creus que l'equip s'enfonsa i la seva societat està destruint-se. Ja l'únic que abastem a comprendre és que és una revenja personal de Peter Lim, que ha replegat els diners que va invertir de sobra, i que com si no se li rendís pleitesia i se li protesta, etcètera, pues està deixant morir el València Club de Futbol.
Ah, però això que dius, que no ho poso en dubte, que aquesta teoria sigui la certa, però clar, és molt dur i molt preocupant pel futur de l'entitat, és a dir, que Peter Lim estigui fent el llit, diríem, al club d'aquesta manera, no?
Sí, perquè a més no hi ha manera d'arrebatar-hi la propietat, és el propietari del 90,5% dels títols de les accions, i per tant és el propietari absolut, però com no serà aquest home que Gennaro Gattuso, que és un dels seus, representat per Jorge Mendes, que és amic íntim i soci de Peter Lim, en gener, far de mentides i de falses promeses, va pegar a fugir. Vull dir, a partir d'ahir jo crec que s'expliquen moltes coses, com va intentar pegar a fugir o va denunciar o bordar-se l'any passat, com va intentar pegar a fugir també fa dos temporades Javi Gracia. Vull dir, així, este club està vista de la mà de Déu, el propietari no es preocupa per ell, fa canvis de cares, de cromos, per a maquillar la situació, però la realitat és la que és. Fa tres anys que no invertís un sol euro en jugadors, només en algun fitxatge de Jorge Mendes. La resta és vendre futbolistes i dur-ne cedits, i bueno, pues, a hores d'ara el València és un ferm i clar candidat a descens de categoria.
Sí, això anava a dir, esportivament, és a dir, aquesta tercera posició per la cua del València és realista amb la plantilla que té i amb el que ha mostrat?
Totalment, i jo no veig el fet de poder fer 20 punts en la segona volta. És que aquest equip ha guanyat 5 partits en 21 jornades. A partir d'ahir s'expliquen moltes coses. Aquest equip està ple de jovenets, de nanos, de futbolistes que a 30 de juny saben que passe el que passe van a marxar d'ací, van a tornar al seu club d'origen, d'algun futbolista que sap que no va renovar en el conjunt valencianista, i de dos o tres que saben que en quant arriben mitja oferta van a ser traspassats. Per tant, bueno, pues, agafar el compromís d'una plantilla on tens 8, 9 jugadors que saben què passa, l'any que ve no van a estar així, és molt complicat. Lo que ara, el següent canvi de cara, el següent maquillatge, possiblement va ser relevar a Bono de la banqueta, un Bono que no vol estar en la banqueta, i van a haver un... Si el propietari té a bé, perquè estan buscant entrenador sense saber encara si el propietari autoritza la búsqueda d'un nou entrenador, el canvi de l'entrenador, pues imagina que esta setmana presentarà una cara nova, però no és més que una fugida més cap endavant.
Doncs déu-n'hi-do la situació preocupant amb aquest València, que recordem, l'últim descens és del 86, no, Manolo?
Sí, la temporada 85-86, amb la diferència que en aquell moment era tot gent de la casa, era gent empenyada en tornar a la primera divisió l'abans possible, i ara la sensació que tenim és que el moment en què l'equip s'enfonsa en segona divisió, al propietari igual li dona que li dona el mateix.
A veure què passa en aquesta segona volta. Ara mateix tercer per la cua al València després de la derrota ahir contra l'Atlètic de Bilbao 1-2 d'un ex de la banqueta del València com Ernesto Valverde. Manolo Montal, moltíssimes gràcies per explicar-nos i apropar-nos-ho a l'antena del Superesports.
Gràcies a vosaltres.
Manolo Montal de Plaza Ràdio, de Plaza Deportiva, a l'antena del Súper per anar-ho tancant i donar el pas al Barça Juga a RAC1. Mira, donarem el pas amb aquesta cançó estrena dels Búhos, cada nit. Gran idea. Molt de ràdio, aquesta cançó, sí. aquests cops. Que la lluna s'ha enfadat perquè ja no...
Pep Tormos, ara? Clar. Pep Tormos, els Búhos.
Sí, home.
Clar.
Els vents.
Sí. Sona bé.
Mira, guarda-te l'aquesta, Marc, que, mira, per tancar el Superesports la posarem.
Veus?
Cada nit dels Búhos, estrena de l'amic Guillem Soler. Va, que arribem a les 8 i comença el Barça Juga a RAC1. Partidàs a l'estadi de la Ceràmica. Vila-Real-Barça. Jo de vosaltres no me'l perdria. El Superesports i tornem la setmana que ve, setmana de Copa del Rei. Esperem que encara amb algun català viu el dissabte. Que vagi bé, adéu-siau.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.